Aquesta mitjanit arrenca tècnicament la campanya electoral d'aquestes eleccions municipals que celebren el pròxim diumenge 28 de maig. Són moltes les qüestions que aquests darrers dies hem anat posant damunt de la taula, que han acabat centrant, focalitzant l'atenció mediàtica, política i social. Una, vinculada a aquestes darreres hores, és el que està passant al barri de la Bonanova de Barcelona i el que hi pugui passar aquest vespre, de fet, pràcticament coincidint amb l'inici de la campanya electoral. De l'altra, i des del dia 1 de maig, que arrosseguem aquests problemes greus a Rodalies, una altra vegada, segurament per enèsima vegada, en aquest cas per aquesta avaria que afecta de manera especial la línia de Rodalies de l'R2 Sud. En concret, aquesta qüestió ha acabat derivant, per exemple, ahir al Senat amb una reprovació de la ministra de Transports, la socialista Raquel Sánchez, una reprovació que va tirar endavant Esquerra Republicana, que va acabar tenint també els vots del Partit Popular, entre d'altres. Oriol Junqueras és el president d'Esquerra Republicana. Senyor Junqueras, com estem? Bon dia.
Bon dia, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, de que ens hi acompanyi en una jornada com aquesta. Esquerra se la juga especialment en aquestes eleccions municipals, senyor Junqueras, pel moment polític, per com està el país, per la trencadissa que hi va haver en el seu moment al govern català i per la importància d'aquestes eleccions municipals?
Bueno, les eleccions sempre són molt importants, i les eleccions municipals en particular, perquè és l'administració que està més a prop de la gent, però qui se la juga és el país, el qui se la juga és la nostra societat, un país en el qual tenim més gent treballant que mai en la història, tenim el rècord d'afiliació a la Seguretat Social, el rècord d'exportacions, el rècord d'inversió estrangera, i al mateix temps, però, també tenim més gent que mai que, malgrat treballar, està en el llindar de la pobresa, amb dificultats amb els lloguers, amb dificultat amb les hipoteques, amb molta gent que no se'n surt. I, per tant, les dues coses són veritat alhora. Tenim més gent treballant que mai i tenim molta gent en una situació molt difícil. En un país que, en el qual molts volem la independència i una república catalana, i hi ha uns quants, o també bastants, que no ens volen ni tan sols deixar votar. No és que estiguin en contra de la independència, és que no ens volen deixar votar. Per tant, els reptes són immensos en tots els àmbits, en l'economia, en la societat, en la política, i hem d'intentar afrontar aquests reptes amb la màxima fortalesa possible. En aquest sentit, tots ens hi juguem molt.
En relació amb el que ara estava explicant, ahir, per exemple, vam conèixer a la tarda aquest informe del Banc d'Espanya, amb aquesta dada, jo explicava al matí, semblava que demolidora, no?, de tenir pràcticament un 49% dels llogaters a Espanya, i això passa també a Catalunya, o passa també a la ciutat de Barcelona, amb dificultats econòmiques justament pels preus dels lloguers. Li va sorprendre la dada que vam conèixer ahir?
No et sorprèn si coneixes a la gent, diguem-ne, no? Jo, afortunadament, tinc ocasió de parlar amb moltíssima gent cada dia i, per tant, sóc conscient que hi ha molta gent que està en una situació de dificultat, i la dada realment és una dada molt contundent i molt preocupant i molt angoixant, i demostra que hi ha moltes coses que no s'han fet bé. Segurament no s'ha fet bé moltes coses relacionades amb el mercat de l'habitatge, però tampoc hi ha moltes coses que no s'han fet bé en altres àmbits, en l'àmbit de les hipoteques, de com s'han signat les hipoteques, de com s'han plantejat els contractes, etcètera, etcètera. I demostra la necessitat de fer una política de rehabilitació molt important, perquè fixi's que la dada que donava ahir, o que donava avui també, em sembla, altres instituts o altres entitats vinculades al mercat immobiliari, és que hi ha molts habitatges, molts pisos, que estan en males condicions. Es lloguen, però en males condicions. Per tant, aquí es barregen diversos factors, tots ells preocupants. Un és que hi ha molta gent que no pot pagar el lloguer, que no pot pagar la hipoteca. Un altre és que estan llogant pisos que estan en males condicions. I, per tant, cal una actitud, una política, una voluntat per part de tothom, segurament, i de les administracions públiques en particular, a l'hora de rehabilitar, de llançar una campanya massiva de rehabilitació. Alguns ajuntaments d'Esquerra Republicana, per exemple, l'Ajuntament de Salt, en aquest sentit, ha fet una feina molt important comprant molts pisos en el mercat i rehabilitant aquests pisos i llavors posant-los en un lloguer social perquè tothom tingui oportunitats de viure i tothom pagui una mica per aquests pisos. I em sembla que aquest és un bon exemple de com l'administració pública, en aquest cas, insisteixo, l'Ajuntament de Salt, però també d'altres, sí, doncs, afronten aquest problema.
Però globalment, s'està sent coherent en com abordar aquesta problemàtica, senyor Junqueras? Perquè darrerament, en qüestió de 3 setmanes encara no, hem vist com s'anunciava una llei de vivenda amb l'objectiu de fomentar el lloguer, de millorar les condicions de lloguer, d'intentar topallar topallar els preus del lloguer en un intent de controlar l'escalada de preus, i al cap d'uns dies el govern espanyol aprova, per exemple, alhora aquests crèdits ICO perquè la gent es pugui comprar un pis, perquè tinguin un aval per fer-ho més en un període d'un any o poc més d'un any, en el qual els interessos de compra ara mateix estan desbocats.
No s'està gent... No hi ha coherència en això, certament no n'hi ha. I el que fa el govern espanyol és una campanya de màrqueting i res més. Deixi'm que li expliqui. Els pisos que ara són de la Sareb, els pisos aquells que els bancs es van quedar en la crisi del 2008-2009 i que els bancs no sabien què fer-ne, van ser rescatats amb 60.000 milions d'euros de tots nosaltres a través dels nostres impostos. Aquests 60.000 milions van salvar els bancs i els bancs van treure de sobre aquests pisos dolents i els van posar en un banc dolent que s'anomena Sareb. Per tant, ja vam pagar 60.000 milions d'euros. Ara el govern espanyol agafa aquests pisos de la Sareb i vol que els ajuntaments li comprin amb ell. I, per tant, el govern espanyol el que pretén és que tornem a pagar per segona vegada per aquests pisos. I que ara ho paguem a través dels ajuntaments, és a dir, dels impostos de tots nosaltres, i el govern espanyol es treu de sobre un problema. I després voldrà que, un cop els ajuntaments hagin pagat per segona vegada, nosaltres, els ciutadans, paguem per tercera vegada. Doncs és evident que això no només no és coherent, sinó que és un engany massiu, perquè ens obliguen a comprar el mateix pis 3 vegades. De la mateixa manera que tampoc no té cap sentit aquesta proposta d'un crèdit ICO, perquè les entitats financeres ja han dit que no alteraran en res la seva decisió i que el que tindran en compte és la capacitat de cada persona, de cada ciutadà, sí, de cada consumidor. Per tant, aquest crèdit, aquest suposat crèdit, és un crèdit que no servirà de res. Per tant, necessitem governs que, en lloc de fer propaganda, facin feina. I en aquest sentit, també un altre exemple que em sembla que és molt clar. Si el transport públic, si Rodalies, si Renfe funcionés bé, seria molt més fàcil viure en d'altres llocs que no fos Barcelona i viatjar cada dia a Barcelona per treballar, o viure a Barcelona i viatjar per treballar fora de Barcelona. Cada vegada que el transport públic no funciona, és evident que limita el mercat immobiliari, el tanca, el fa més petit, el redueix i, per tant, encareix els preus. I estem pagant, tots plegats, la ineficàcia, la incapacitat d'aquest govern socialista que fa propaganda i no fa feina. I em sembla que això també ho hem d'explicar. El Partit Socialista s'ha convertit en el partit de la Renfe, en el partit de la catastròfica gestió de la Renfe, amb un partit que tot allò que administra Catalunya ho administra malament, Renfe i Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, tots heu sentit aquests dies, sí, la possibilitat que hi hagi milions d'arbres fruiters que morin per culpa de la mala gestió de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebro, que depèn del govern espanyol, i per tant el millor que ens pot passar a tots plegats, a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya, és que el Partit Socialista administri poques coses i que les administrin aquells que sí que estem més capacitats per fer-ho.
Passa que aquest Partit Socialista, senyor Junqueras, són vostès des d'Esquerra que els hi han aprovat i els hi han donat estabilitat per poder governar en aquests darrers pressupostos i també en els anteriors? Si eren tan desastrosos, per què els hi donaven aquest recolzament?
Perquè no donar aquest recolzament, aquests pressupostos, encara era pitjor per la ciutadania. És en un context com l'actual, amb tanta inflació de preus, amb els preus que pugen tant, no tenir pressupostos és un disbarat més. I, per tant, l'alternativa era tenir uns pressupostos més o menys arreglats o no tenir-ho, i això era molt pitjor.
I en aquesta negociació, per què no han reclamat el traspàs de Rodalies? O per què no han acceptat un traspàs de Rodalies?
I tant que sí que ho hem fet. Ho hem fet precisament exigint al govern espanyol que es comprometi a tot un seguit d'inversions que després el govern espanyol no vol complir i es nega a complir sistemàticament. Però, insisteixo, l'alternativa no és que no hi hagin pressupostos, perquè que no hi hagin pressupostos vol dir menys recursos per tothom i per tot. Que no hi hagi pressupostos vol dir menys recursos per la salut, per l'educació, per les universitats, per les famílies, per les empreses. I, per tant, és molt difícil que vostè o qui sigui, diguem-ne, ens convenci que la millor alternativa davant del desastre del govern socialista és encara empitjorar-ho. No tenim pressupostos.
No, jo no volia convèncer, només dic que més des de fora, no? Es pot pensar, escolta, ahir, per exemple, estem reprovant a la ministra de Transports, no? al Senat, però segurament els problemes de Rodalies no venen del desembre del 22 al maig del 2023.
Segur. Els venen de fa molt temps.
No, vull dir, és una qüestió que fa pràcticament 20 anys que s'arrossega, com a mínim, la qüestió del traspàs, no?
Miri, deixi'm que li expliqui amb una dada que crec que és contundent. El Partit Socialista ha governat durant 25 anys, en el govern espanyol, 25 anys. En aquests 25 anys, el Partit Socialista i el govern socialista no han fet ni un sol quilòmetre de ferrocarril. Ni un. En 25 anys, zero. Per tant, perquè és evident que el problema ve de molt lluny. I com que ve de molt lluny, qui assumeix la responsabilitat en aquest àmbit n'hauria de ser perfectament conscient. I una ministra que ha sigut alcaldessa d'una ciutat del Baix Llobregat, afectadíssima pels problemes de Renfe, n'hauria de ser més conscient que ningú. I el fet de que, malgrat haver sigut alcaldessa d'una ciutat del Baix Llobregat afectada per aquests problemes de Renfe, assumeixi el ministeri i sigui incapaç de resoldre cap dels problemes plantejats, demostra que més val que s'hi posi algú altre i que les coses es facin d'una altra manera i que es facin molt millor.
Què hauria fet diferent a l'Esquerra la gestió, per exemple, del que ha passat en aquesta incidència de Gavà?
Doncs miri, el que fem diferent és allò que fem amb els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que tothom sap que funcionen perfectament i, per tant, no cal que diguem res, només cal que la ciutadania constati els fets, que constati allò que fem cada dia. Diu algú que pels fets els coneixereu. Doncs escolti, el millor fet que en permet que la gent ens conegui és el funcionament dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Jo tinc la sort de viure a Sant Vicenç dels Horts
sí.
I tinc la sort de que la línia de ferrocarril que passa pel municipi on jo visc són els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Jo els agafo molt habitualment, cada setmana, almenys una vegada. I, escolti, funcionen a la perfecció, o gairebé a la perfecció. I, en canvi, a l'altre costat del riu, a la banda de Molins de Rei, de Sant Feliu, etcètera, el servei de Renfe és un veritable desastre i provoca que molta gent renunciï a agafar la Renfe i que es desplaci a Barcelona amb cotxe, perdent hores, contaminant, perdent diners, etcètera. Llavors, el que passa amb Renfe no és un problema que afecta només en els usuaris que en aquell moment l'estan fent servir, sinó que afecta a tots aquells que la farien servir i que no la fan servir perquè saben que no va.
Aquest any, Esquerra, per exemple, vostè em deia, no? Vam aprovar aquests pressupostos perquè era millor que hi hagués pressupostos que no pas que aquests pressupostos no hi fossin. Sí. Aquest any, el govern espanyol ha explicat que s'està invertint més en Rodalies i, de fet, va haver-hi molts problemes a la xarxa de Rodalies en mesos anteriors, justament derivat de les obres o de la quantitat d'obres que s'estaven fent en aquell moment. Aquest any hi haurà més inversió en Rodalies i Esquerra vetllarà perquè això sigui així?
Esquerra sempre vetlla perquè tot sigui el millor possible, evidentment. Ara, una cosa és que nosaltres vetllem i l'altra és qui pren les decisions. I jo no donaria per fet això que vostè ha dit, diguem-ne que alguns dels problemes es deriven precisament de la inversió, de la renovació, perquè l'exemple de la R2 és un exemple contundent. Cau una catenària, crema un sistema de senyalització, el govern espanyol diu que està caigut un llamp, després tothom sap que aquell dia no van haver-hi tempestes i no van haver-hi llamps.
Jo no parlava de l'R2, senyor Junqueras, exacte. Parlava, per exemple, de l'R4, que és un drama, i en part és un drama per unes obres que s'estan fent a la zona del Baix Llobregat, justament, i que ha anat provocant incidències reiterades al llarg dels darrers mesos.
L'R4 és un drama.
Sí.
I jo també la faig servir de tant en tant perquè agafo el tren a Molins de Rei per anar a Barcelona, diguem-ne, que és el poble de davant meu.
Sí.
I, per tant, sí, és un drama. I és un drama hi hagin algunes obres o no hi hagin algunes obres. És un drama tant si estan renovant l'estació de Sant Feliu de Llobregat com si no l'estan renovant. I no només l'R4 és un drama. La R3 és un drama. Tots els usuaris de la línia de Granollers, Vic, Ripoll, ho poden explicar cada dia. És un drama la R1, és un drama tot el que fa referència a Renfe. I, per tant, em sembla que utilitzar l'excusa és que, en un cas, és que estan fent una obra o estan canviant unes travesses, és una excusa de mal pagador, quan el problema és un problema global, és un problema que s'arrossega des de fa molt de temps, i és aquesta incapacitat, entre altres coses, perquè el Partit Socialista, fins ara, això no li ha comportat cap cost electoral. I, per tant, com que no li comporta un cost electoral, com que en molts casos no perd vots en aquestes ciutats més afectades pel desastre de Renfe, doncs no té cap incentiu a canviar d'actitud. I, per tant, en aquest sentit, el millor que els hi pot passar en aquestes ciutats, en aquests usuaris, en aquesta societat, és que el Partit Socialista percebi que quan fa les coses malament té una conseqüència, que és que té un mal resultat. Això faria que el Partit Socialista segurament canviés d'actitud. I per això és molt important que en totes aquestes ciutats afectades pel mal funcionament de la Renfe hi hagi els millors resultats possibles per a aquells que intenten treballar cada dia pel benestar d'aquest país i assumint totes les responsabilitats que ens pertoquen i fins i tot les que no ens pertoquen des del govern de Catalunya, des dels ajuntaments, des de tot arreu, i que, en canvi, aquells que són incapaços d'assumir aquestes responsabilitats, aquells que no les volen assumir, doncs facin el pitjor resultat possible.
La qüestió de Renfe, evidentment, afecta milers de persones cada dia aquí al programa, malauradament, dia sí dia també n'estem parlant, no?, d'aquestes incidències i de les conseqüències que acaben tenint. L'habitatge també, de cop i volta aquests dies, però, senyor Junqueras, ha aparegut en escena i en el debat públic una problemàtica que ningú sabia que existia, que té a veure amb aquest edifici de la plaça Bonanova de Barcelona, aquests dos edificis de la plaça Bonanova de Barcelona. Ahir el senyor Maragall deia en el debat que hi va haver a Televisió Espanyola que això també era responsabilitat dels socialistes. Tot és responsabilitat dels socialistes.
No, fixi's una cosa. Contesti'm vostè la pregunta i ja veurà com queda clar. Qui és el responsable de seguretat a l'Ajuntament de Barcelona? Qui porta la regidoria responsable de la seguretat a Barcelona?
No, ho sé, el senyor. El senyor Batlle pel Partit dels Socialistes, no directament pel Partit dels Socialistes, però vaja, amb aliança amb el Partit dels Socialistes. Però a la Bonanova fins fa una setmana no hi havia cap de problema. De fet, els veïns, parlant amb ells, ens deien que allà no n'hi ha pas cap de problema.
Correcte. En tot cas, per contestar la pregunta que vostè em feia, si tot és responsabilitat del Partit Socialista, jo li contesto una altra pregunta, que és qui és el responsable de seguretat a l'Ajuntament de Barcelona? Doncs el Partit Socialista. I llavors, quin sentit té que el Partit Socialista faci una campanya basada en els problemes de seguretat a Barcelona quan ell és el responsable de la seguretat? Doncs és una demostració més d'aquesta hipocresia, no? No vull posar cap altre exemple concret per no ser encara més contundent, però em sembla que és claríssim. Llavors, escolti, el problema d'aquest problema o aquesta situació a la Bonanova, si no afecta la convivència amb els veïns, si en general els veïns diuen que tenen una bona convivència, no s'hauria de convertir en una eina de batalla en el debat electoral. I malauradament tenim els partits de dreta i d'extrema dreta i d'una dreta cada vegada més extrema convertint això en l'eix de la seva campanya. Quan em sembla que a la ciutat de Barcelona hi ha qüestions molt més rellevants que aquests dos edificis, que és tota la política d'habitatge i tota la política de seguretat i tota la política de neteja i tota la política de tantes altres qüestions. I, per tant, em sembla que és molt més important que parlem d'economia, que parlem de societat, que parlem del futur de l'educació, del futur de les universitats, del futur de la recerca, de la nova economia, d'una ciutat de qualitat en tots aquests àmbits, d'una ciutat que ha de tenir turisme, però que no ha de dependre d'un turisme de molt baixa qualitat, de molt baix nivell. I, per tant, hem de parlar molt més d'aquestes coses que no pas de si hi ha dos edificis a prop de la plaça Bonanova en determinades condicions. Crec que hi ha qüestions molt més importants que afecten el conjunt de la nostra gent gran, dels nostres nens i nenes, dels nostres joves, on ens hi juguem molt més. De fet, ens hi juguem el futur de la ciutat, una ciutat que és molt atractiva en molts aspectes, que ocupa llocs molt rellevants en molts rànquings qualitatius en l'àmbit de start-ups, en l'àmbit de recerca, a nivell mundial, a nivell europeu, i que, en canvi, té moltes mancances, i que si fossin capaços de corregir aquestes mancances, o almenys algunes d'elles, el pas endavant seria un pas extraordinari. Jo crec que la ciutadania de Barcelona i del conjunt del país té tot el dret de protagonitzar aquest pas endavant, aquest salt endavant tan rellevant que nosaltres volem contribuir a fer. I, per tant, jo voldria que no es neguin aquesta oportunitat, que la ciutadania no es negui ella mateixa aquest dret, aquesta possibilitat de construir una Barcelona millor. I en aquest sentit, doncs, gairebé clamo per concentrar el vot al voltant de l'Ernest Maragall, que representa en molts sentits el millor de Barcelona. El millor Barcelona que hem tingut en moltes dècades i gairebé en segles.
Vostè està, clar, evidentment és normal reclamar que hi hagi una concentració de vot a l'entorn de l'Ernest Maragall, tot i que és veritat que les darreres enquestes des d'unes setmanes ençà, a l'Ernest Maragall les enquestes sembla que li estan posant les coses difícils, malgrat que totes les enquestes, més enllà del detall de cada partit, el que auguren és que seran necessàries aliances o pactes per poder governar una ciutat com la ciutat de Barcelona. Amb tot el que ens ha dit en aquesta entrevista, hauríem de descartar que Esquerra estigui disposada, per exemple, a pactar amb els socialistes catalans l'alcaldia de Barcelona, senyor Junqueras?
No, el que hem de deduir de tot el que he dit, el primer que hem de deduir és que Esquerra Republicana el que vol pactar és amb la ciutadania de Barcelona, i per això vol el millor resultat.
Sí, però això és el dia 28. A partir del dia 29 els tocarà entre els partits, senyor Junqueras, posar-se d'acord.
Sí, i això dependrà dels vots dels ciutadans. El com es pacti a partir del 29 dependrà de com hagin votat la ciutadania el dia 28, i per tant em sembla que és importantíssim recalcar això. Els pactes que hi hagin d'haver, els que siguin, seran resultat del vot de la ciutadania el 28, i per tant ara el que hem de fer és concentrar-nos en el vot del dia 28. I després una altra qüestió que em sembla rellevant. Vostè parlava d'enquestes, i jo voldria recordar que moltes d'aquestes enquestes estan encarregades i pagades per gent que tenen un interès molt clar en recuperar la sociovergència, i que tenen un interès molt clar en que continuïn manant els que han manat sempre, encara que hagin manat molt malament, i que tenen molt clar que ells formen part d'aquest lobby, d'aquesta estructura, d'aquest poder de sempre, i que Barcelona necessita, gairebé com l'aire que respira, un canvi. Un canvi. Necessita que aquells que no hem tingut l'oportunitat de governar la ciutat, però que, en canvi, demostrem en molts àmbits i en molts aspectes la capacitat que tenim per tirar endavant un país que, insisteixo, com deia al principi, està en rècord històric d'afiliació a la Seguretat Social, que hi ha més gent que treballa que mai, que està en rècord d'exportacions, que està en rècord d'inversió estrangera, etcètera, etcètera, que aquells que contribuïm a que això sigui així tinguem també l'oportunitat de governar la ciutat de Barcelona. I això és bo per Barcelona i és bo per tota la seva ciutadania, fins i tot per aquells que no ens votaran i que, en canvi, farien bé votant-nos.
Senyor Junqueras, segur que tindrem temps de parlar-ne justament a partir del dia 29 i quan sapiguem quin és el resultat electoral.
Esperem que el dia 29 no es reprodueixi aquella conspiració que va impedir que l'Ernest...
És que sé que estem fora de temps, però és que escoltant aquesta darrera pregunta, senyor Junqueras, de fet, anava a preguntar si tenia la percepció que allò que es va mobilitzar justament en aquell moment perquè Maragall no fos alcalde, tot i haver guanyat les darreres eleccions, s'estava expressant ara una altra vegada a través de les urnes, a través de les enquestes.
Sí, segur. Sí. La mateixa conspiració que va servir per impedir que l'Ernest Maragall fos alcalde de Barcelona és la mateixa que ara treballa a través de les enquestes per intentar desincentivar el vot amb alguns i incentivar-lo amb uns altres. I per això és molt important recordar que aquesta conspiració no fa 4 anys que existeix, fa dècades que existeix, i que és una conspiració contra la ciutadania i contra els drets de la ciutadania i contra la ciutat de Barcelona. I, per tant, és molt important que aquesta conspiració no se'n torni a sortir, que aquesta vegada no se'n surti, que aquesta conspiració no continuï fent el mateix mal que ha fet tantes vegades a la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit em sembla que és molt important reivindicar la feina que va fer l'alcalde Pasqual Maragall i que ara pot tenir continuïtat també a través de l'alcalde Ernest Maragall.
Senyor Junqueras, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquests minuts.
Gràcies a vosaltres, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. L'Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana, en directe al matí a Ràdio Estelba. Ara en seguirem parlant de tot plegat també en temps de tertúlia. Una pausa molt breu per la publicitat i continuem.